Bona tarda. Avui a l'Ofici de Viure, coincidint amb la visita del Dalai Lama, eines del budisme per viure millor. Va dir Buda, el dolor és inevitable, el patiment és opcional. Quines són les eines que ens ofereix el budisme per viure millor? Ens pot ajudar a ser més flexibles, a ser més compassius, a acceptar la mort, la malaltia, a aprofitar el moment? Quines són les eines pràctiques que ens ofereix el budisme per tenir més benestar emocional, encara que no siguem budistes?
Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
El Dalai Lama ha dit aquesta tarda al Palau Sant Jordi davant 12.000 persones que la felicitat depèn en un 50% no pas dels béns materials, sinó de nosaltres mateixos. Occident, segons ell, fa un segle estava preocupat per tenir aquests béns materials per erradicar la pobresa i la fam que continua a bona part del planeta, però un cop s'obtenen els béns materials arriba la insatisfacció i la infelicitat. Una persona pot tenir-ho tot avui mateix, diners i salut, i ser infeliç, perquè té por del futur o l'angoixa algun record del passat. El budisme ofereix eines per acabar amb aquest sofriment que coincideixen en molts casos amb les que ofereix la psicologia moderna. El budisme no contempla la idea de Déu. De fet, aquesta tarda el Dalai Lama ha respost Jordi Llompart dient que les qüestions referents a Déu no pertanyien al seu àmbit i ha recordat que un dia li va respondre un jove que li va preguntar què faria Dalai Lama si es trobés Jesús. Li preguntaria, ha dit, que m'expliqués el concepte de Déu. Segons el budisme, tot és fugacitat i incertesa. Tot el que veiem està en un estat de canvi constant. Si volem que les coses que estan constantment canviant es mantinguin sempre igual i ens hi aferrem, ens endurem una gran decepció i patirem. El budisme ens proposa el que diuen el camí de la saviesa de la inseguretat, veure-ho tot com un procés de canvi i relaxar-nos amb la incertesa. També el pensament dualista és causa de malestar. No formar-se conceptes sobre el que percebem significa, segons el budisme, aprendre a reconèixer que tot allò que experimentem és simplement el joc de la nostra pròpia ment.
Dalai Lama, la saviesa és com una fletxa. La ment serena és l'arc que la dispara.
Hola, sóc la Remei de Vilafranca i m'agradaria saber què ens pot aportar de positiu el budisme per ser una mica més feliços en el nostre món occidental.
Hola, sóc en Joan. Voldria que m'expliquéssiu el que et concepte que nosaltres tenim els cristians de resurrecció, com l'entén el budisme, si hi ha alguna cosa paral·lela o no, o és més aviat una manera d'interpretar la mort o un estat, no? Aquesta és la meva pregunta.
Hola, em dic Nicolás i la meva pregunta és aquesta. Doncs, com que vivim en una societat que també volem ser feliços, no?, com diu el budisme, però ens costa, doncs, trobar aquest camí de la felicitat. Què ens podria aportar el budisme perquè la nostra vida guanyés en qualitat, doncs, i en un objectiu més darrer, un sentit a la vida? Gràcies.
Aquestes són algunes de les preguntes que hem rebut al contestador automàtic de l'Ofici de Viure 93-209-2162. Contestador que queda a partir d'ara a la vostra disposició pel programa de dimecres. parlarem de les casualitats, si tenen alguna explicació més o menys científica. I avui, com us dèiem, eines pràctiques del budisme per viure millor. Respondran els dubtes dels oients ara mateix, a partir d'ara mateix, al 93-201-7474, la psicòloga Begoña Odriozola. Com us dèiem, hi ha moltes connexions entre la psicologia moderna i el budisme. Respondran també els oients el monjo budista Ricard Rutllan, que ens portarà també un minut de meditació quan siguin 8:45 del vespre, i l'editor Francesc Viladot. Esperem, doncs, les vostres trucades, els correus electrònics amb dubtes concrets a viure@catradio.cat, SMS al 7033 amb la paraula catviure i el xat que obrim ara mateix. Acabarem l'Ofici de Viure amb els mails d'amor amb Jordi Llavina.
Assistents a la conferència del Dalai Lama aquesta tarda al Palau Sant Jordi.
O algú tens que parlar per aconseguir arreglar.
Que hi hagi un equilibri entre els valors materials i els valors personals.
Això és una filosofia de vida i el que busca és trobar la felicitat interior en un mateix i que es generin totes les causes i conseqüències perquè hi hagi una felicitat a nivell planetari, no?
Es pot viure sense religió però sense valors humans. No es pot viure.
Un minut i 8:45 del vespre, l'Ofici de Viure, Catalunya Ràdio, Begoña Odriozola. Bona tarda, ben retrobada.
Bona tarda.
La Begoña Odriozola és psicòloga i serà la veu objectiva del programa d'avui.
Bé, ho intentaré perquè realment doncs, saber de budisme és una cosa molt, molt complicada, és a dir, perquè requereix molt estudi, però jo sí que he vist que hi ha moltes coses del budisme que a mi com a terapeuta m'ajuden i que ajuden els meus clients, no? Perquè d'alguna manera tenim moltes coses en comú, especialment amb la psicologia més de caire humanista, en el sentit que bàsicament el camí budista des del meu punt de vista és un camí que intenta ajudar el ser humà a superar-se, és un camí de... que vol despertar el potencial que tots tenim, no? I per això ells, per exemple, bueno, parteixen del budisme com a ciència, com a investigació. Hi ha una part més filosòfica que la complementa i una part, si voldries, que desperta més lo espiritual. Però amb la part amb la que entronca més la psicologia, que és aquesta part que comença investigant bàsicament la ment. Llavors hi ha tota una conceptualització, tota una explicació de què és la ment realment molt complexa, però que en lo pràctic ens ajuda a doncs, conèixer les emocions, aprendre a canalitzar-les i sobretot aprendre a relacionar-nos millor per estar bé.
Nietzsche, per exemple, o Schopenhauer es van sentir atrets pel budisme per aquesta capacitat de tenir, diguem-ho així, un ull clínic, eh? O sigui, per aquesta capacitat d'objectivar les emocions i el que passa per la nostra ment.
Gaspar Hernández, L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Doncs comentem algunes de les eines pràctiques que trobem al budisme per viure millor, encara que no siguem budistes i encara que no tinguem la intenció, de moment, de ser budistes. Aquí ja ens explicaran coses al respecte el nostre convidat Ricard Rutllan, monjo budista. Bona tarda.
Bona tarda.
Ben retrobat amb Francesc Viladot, editor de Viena. Francesc, ben retrobat. Bona tarda. Ell és director de la col·lecció Helios, de l'editorial Viena. Begoña, parlem d'algunes eines. En primer lloc, la flexibilitat. Ser flexibles ens pot ajudar a patir menys, aprendre a adaptar-nos i a fluir en lloc de voler que les coses siguin com nosaltres volem.
Sí, perquè diguem que en l'estudi de les emocions que tenim, és a dir, es combina a l'entendre aquesta energia de l'emoció i entendre sobretot el que hi ha abans, que és el pensament, que això és una cosa que els psicòlegs utilitzem habitualment. Aleshores, quan un entén, per exemple, que tots els sers humans més o menys fem el que podem i el que millor sabem i que tots busquem una mica el mateix, si entenem això ens fem més flexibles en el sentit de no tan radicals, de no pensar que jo sóc millor que els altres. És a dir, ens dona una cura d'humilitat que ens va molt bé pels conflictes i ens va molt bé per gestionar lo nostre, no? És a dir, quan intentes no controlar-ho tot, te n'adones de que no pots, de que més val que no t'encaparris en intentar controlar totes les coses que et passen perquè fracassaràs. Aleshores, quan et relaxes, quan dius, vale, pues vinga, doncs ja està. Com a terapeuta, aquesta actitud, per què m'ajuda? M'ajuda amb les persones que pateixen d'ansietat, amb les persones que pateixen de por, perquè superes l'ansietat quan t'entregues d'alguna manera, dius, vale, doncs accepto aquesta ansietat, accepto aquesta por, però fins i tot així segueixo endavant. Aleshores, paradoxalment, l'ansietat minva i la por s'esvaeix.
Diu el nostre col·laborador dels divendres, l'Oriol Pujol Brotau, el que resisteixes persisteix i el que acceptes es transforma.
Doncs és això.
Chökyi Nyima Rinpoche. Som incapaços de gaudir del que tenim i, en comptes d'això, ens mantenim centrats en el que no tenim.
Altres eines del budisme per viure millor. Ser més compassius. Ens pot ajudar a ser més feliços el fet de ser més compassius?
Mira, això sens dubte. A més, el Dalai Lama també ho diu, no? És a dir, dintre nostre tenim les dues coses. És a dir, la nostra base és, si vols, bona, hi ha compassió. Quan hem estat ben nutrits, efectivament, des de petits, però tenim les dues coses. Aleshores, quan decidim desenvolupar la compassió, desenvolupar la nostra part més positiva, és a dir, ens va millor amb les altres persones perquè despertem això en els altres i, a més, evitem tot el mal que ens fa la ràbia, l'odi, l'enuig, el ressentiment. Tot això, en el fons, i els metges ho han vist perquè ataca d'entrada el sistema immunològic, no? És a dir, tot això ens alliberem.
Sí, ha insistit avui en la conferència al Palau Sant Jordi sobre la felicitat, el Dalai Lama, a establir els vincles entre salut i benestar, diguem-ne, mental, eh? Com la ment afecta Clar. La nostra salut, i també ha fet referència en diverses ocasions als científics i als avenços més moderns. Hem anat a la conferència del Dalai Lama i li hem sentit dir això.
Una vida d'èxit. Necessitem tindre els dos, el valor material i el valor intern. Llavors, així, la nostra vida serà més significativa. Si simplement prestem atenció a la part material i simplement no li fem cas a la part interna, als valors interns, mai aconseguirem el que realment volem, que és una vida feliç.
Doncs a banda del monjo budista Ricard Rullán, que era tercera fila, Ricard?
Sí.
Sí, li ha transmès una energia positiva al Dalai Lama?
Molt forta, sobretot la sensació de que la cessació del sofriment és possible, perquè nosaltres normalment tenim la facultat, qualsevol ho té, qualsevol persona, de canviar les seves emocions, és a dir, tallar-les, no? Per exemple, ens enfadem i en qualsevol moment tallem amb aquesta emoció, la sabem fer, però és una forma temporal de cessació. En canvi, de la lama és l'expressió de la cessació completa.
Però jo parlava d'una altra energia, sí. Una energia més física. O sigui, vostè està en la tercera fila,
sí,
amb el Dalai Lama al davant. Deu tenir una sensació vigoritzadora.
Sí, en un moment se m'ha encongit una mica el cor i tenia una petita llàgrima que em sortia.
També hi ha anat Jordina Tarré, coordinadora d'aquest programa. Jordina, bona tarda.
Bona tarda.
Com ha anat?
Doncs ha anat molt bé i amb molta curiositat, tant per nostra, que anàvem a sentir una mica doncs, de què es tractava el budisme en boca de sa santedat, el Dalai Lama, i també per l'expectació que generava entre la gent, ja que hem vist moltes famílies amb els fills. Hem sentit un tall doncs, d'un nen de gairebé 9 anys que parlava doncs, del missatge del budisme i també doncs, de famílies, pares i mares curiosos, gent que doncs, no és ni budista ni potser té interès immediat en ser-ho, però que tenia aquesta curiositat de sentir el seu missatge en directe.
Hi havia un públic efectivament molt heterogeni. Jo només he vist els colors vermells intensos o els monjos budistes que estaven a primera fila.
Destaquen molt, si és veritat.
Fins i tot hi havia un jugador del Barça, el Carles Puyol, que ha estat en aquesta conferència del Dalai Lama. De fet, Tup Ten Wang, si ja ho ha explicat més d'una vegada, que aquest jugador doncs, ha demostrat un interès pel budisme per aquest fet doncs, que pot ajudar la vida quotidiana el missatge budista, aquesta compassió i aquest amor i aquest donar als altres.
Més coses que ha dit el Dalai Lama fa poques hores al Palau Sant Jordi.
Per tant, el budisme comença de l'ésser humà i el resultat és Déu. A les religions teístes, la religió comença des de Déu per l'ésser humà.
ja que el Buda Dharma comença de l'ésser humà. L'estructura bàsica budista és per neutralitzar la intel·ligència humana de la forma màxima per poder transformar les nostres emocions. I per poder neutralitzar aquesta intel·ligència humana necessitem tenir un gran coneixement, sobre el nostre món, sobre la nostra ment i les emocions i la naturalesa de les diferents emocions i de la ment.
Un quart i mig de nou, l'Ofici de Viure, Catalunya Ràdio, tornem de seguida.
Catalunya Ràdio. El Mag Lari presenta Millennium al Club Capitol, un gran espectacle de màgia que pot sorprendre tothom, un show de molt d'impacte visual, amb grans il·lusions, projeccions i efectes especials.
Coneixeràs en Sushi, l'únic peix mag del món, que és capaç d'endevinar cartes. Veuràs com un nen o una nena del públic volen. Veuràs una caixa d'espases oriental. Veuràs com apareixen coses del no-res. Veuràs...
Ja teniu a punt les vostres vacances?
Abans de sortir, marqueu el telèfon blau 902 20 0320 o visiteu autopistes.com. Us informarem de les hores de menys afluència de trànsit i podreu planificar millor els vostres desplaçaments. 902 20 0320 o autopistes.com. 24 hores, al vostre servei.
Ha estat un missatge de César Llaucat, autopistes del grup Abertis.
Stalin, estrena mundial el 18 de setembre al Teatre Tívoli.
Un espectacle de Josep Maria Flotats, la història d'un matrimoni de científics al Moscou del 1952.
Stalin, a partir de la novel·la In execution ordinaire, de Marc Diguem.
Venda d'entrades al Servicaixa al 902 33 22 11 i a les taquilles del Teatre Tívoli.
Què fas?
Res, noia, miro llocs per anar de vacances. És que no sé què fer, tots els llocs em semblen iguals.
Doncs en Joan i jo ho tenim clar des de fa temps i aquest any ens en tornem a anar a Euskadi. Allà hi ha un munt de llocs per visitar i cada any en descobrim un. L'any passat vam fer turisme actiu i vam conèixer el nou Bilbao. I després vam anar a desconnectar en una casa rural de cap a l'interior, entre la Vallviscaia.
Que temptador! Aquest any on aneu?
Aquest any ens ve de gust la costa i dubtem entre fer la ruta del Camí de Santiago per tota la costa guipuscoana i biscaïna o visitar Sant Sebastià, que jo no ho conec i en tinc ganes.
No m'estranya que dubtis. La Montse hi ha estat no fa gaire i m'ha comentat que és una ciutat amb un encant especial i m'ha recomanat que no deixi de visitar els pobles del voltant, Guetària, Zarauz, Hondarribia. I tu què m'aconselles?
Uf! Dir-te només un lloc és impossible. El que et puc dir és que si hi vas, l'encertaràs segur i viuràs unes vacances diferents.
A Euskadi, un país increïble.
Catalunya Ràdio. No hi ha color. Dalai Lama. Tingues en compte que el gran amor i els grans objectius requereixen grans riscos.
Doncs avui a l'Ofici de Viure a Catalunya Ràdio estem agafant eines pràctiques del budisme per viure millor. Coses que, d'altra banda, connecten amb la psicologia, com ens explicava Begoña Odriozola. D'aquí a 4 minuts arribarem a 9:15. Si teniu preguntes, 93-201-7474, responent al nostre contestador automàtic, en Joan ens deia, Ricard, el concepte cristià de resurrecció, com l'entén el budisme? Hi ha alguna cosa paral·lela?
Bé, en budisme la resurrecció no es contempla tal com el cristianisme, perquè resurrecció és tornar a viure amb el mateix cos. Això diríem, seria com un miracle, no? Miracles existeixen, és clar, és obvi, perquè a vegades ens trobem el petit miracle cada dia de llevar-nos i veure la llum del sol, això ja és
sí,
un gran miracle.
Això ja és un miracle,
o
sí.
De, després d'una inhalació vingui una exhalació, això també és un gran miracle, no? Però en definitiva, en el budisme, i també demanava el Joan per la mort, no? En el budisme el que s'entén molt clar és el procés de deixar el cos en el moment de morir i aleshores passar per un estat intermig en el qual fas com una mena d'avaluació de les teves pròpies accions amb les quals després projectes una nova existència, és a dir, una reencarnació. Ja no seria resurrecció, el concepte és diferent, és concepte de reencarnació.
Però cal fe per creure en la reencarnació. És un dels aspectes del budisme que requereix fe.
Bé, a part de la fe és positiva, en aquest cas no ha de ser una fe cega. La fe en el budisme sempre es diu que no és cega i sempre té arguments lògics. En el procés de la mort i de la reencarnació sempre trobaràs un procés en el qual tu pots treballar-ho conscientment, és a dir, fer un exercici d'introspecció amb la qual pots rememorar com has nascut en aquesta vida i aleshores inclús veus la teva vida anterior. I si segueixes el mateix procés, però cap al futur, dur, és a dir, cap endavant, veuràs que el procés és el mateix. Aleshores, és una cosa lògica, és científicament lògic.
2:02, 93-201-7474. Xavier, molt bona tarda.
Bona tarda.
Quina és la seva pregunta, Xavier?
Bueno, en realitat, més que una pregunta, faria... Jo he estat a la conferència. El que ell ha explicat sobre el que busca el budisme i la ciència, que els dos van a buscar el mateix, el que passa que la ciència es basa en les coses externes i el que és el budisme és la interioritat de la ment. I tots van a buscar la mateixa finalitat, que és entendre la vida. I després també, sobretot, el que em centraria és en el propòsit de la conferència, que era el propòsit de lo que és el que busquem a la vida, que és la felicitat, el ser feliç, i tot ho ha basat en l'actitud que nosaltres prenem davant de la vida. Més que aquest és el meu aportament a la conferència que he estat aquesta tarda i que realment m'ha sorprès molt i m'ha agradat molt.
Sí, tot i que ha estat un Dalai Lama per a tots els públics, eh?
No,
vull dir que ha anat allò a l'essència del missatge i a fer-lo el més planer possible, eh?
Realment és això el que m'ha agradat d'ell, que és que realment és una persona per a tothom. No s'ha centrat només en el tema del budisme, sinó s'ha obert a tothom. I després també el que ha parlat de les guerres, bueno, ha sigut algo molt maco.
Xavier, doncs moltíssimes gràcies per la seva aportació. Molt bona tarda. Begoña?
Mira, veus, sobre això de la filosofia i la ciència, m'agrada molt perquè el Dalai Lama i en general els budistes sempre tenen una actitud diferent que altres confessions, per a les persones religioses. És a dir, que aquí els monjos o la gent que se suposa que ha captat aquestes veritats que més espirituals, doncs te les expliquen. Llavors la pregunta és, bé, i si la ciència demostra que això és diferent? Doncs llavors el Dalai Lama et diu tranquil·líssimament i amb un somriure, diu, pues llavors ens ho canviem i diem el que diu la ciència, perquè s'ha demostrat.
Doncs aquí en 30 segons arribem a 8:45, farem un petit minut de meditació amb Ricard Rotllan, com cada dia a l'Ofici de Viure, des que vam començar la setmana passada. I després comentarem també amb Francesc Viladot algunes de les coses de fons del budisme. Veient que hi ha molta bibliografia, ens hem llegit amb Jordina Tarré alguns d'aquests llibres i els posarem damunt la taula per tal, com sempre, de donar-vos eines. Ricard, endavant, som tot orelles.
Bona
quan
tarda. Doncs com el Dalai Lama sempre té el missatge de la compassió, he pensat fer una meditació precisament sobre la compassió i m'agradaria doncs, que tothom que estigui escoltant, que tingui una par i orelles i es dediqui a aquest petit minut que tenim doncs, precisament per desenvolupar aquesta actitud, que és ni més ni menys que una actitud molt senzilla. És aquella necessitat que tenim quan veiem els que estan patint o tenen sofriment d'actuar per alliberar-los precisament d'aquest sofriment. Seu tranquil·lament, doncs, o deixa el teu cor relaxat. Molt tranquil·lament, observa com l'aire entra i surt un instant, durant un moment, concentra la ment, deixa una mica les coses de fora, estan a fora, no t'amoïnis, ves cap al teu interior, observa, doncs, l'aire entra i surt, i arriba al teu cor, observa el teu cor i invoca directament aquesta necessitat d'ajudar els altres quan estan sofrent, quan tenen sofriment. Visualitza-la del tamany d'un dit gros, com si fos una llum daurada. I aleshores, mentre inhales i exhales, cada exhalació imagina que raigs de llum daurat surten fora. I aleshores fan exactament això, alliberar a tots els éssers del seu sofriment. Tots i cadascun. Pots començar per la teva mare, els teus pares, amics. I aleshores deixa que la teva compassió flueixi, flueixi obertament.
El minut de meditació amb Ricard Rollán, com sempre, a l'Ofici de Viure, canviant de ritme, fent una petita pausa just a la meitat del programa.
Catalunya Ràdio. No hi ha color. Gaspar Hernández, L'ofici de viure.
Llegim el llibre L'ama i el metge. Les bases de tot el nostre sofriment són les expectatives i la por. Les bases de tot el nostre sofriment són les expectatives i la por. Cada un dels nostres pensaments està amarat de l'esperança que succeirà alguna cosa que desitgem i la por que ens succeeixi alguna que no volem. Si cada pensament que tenim va carregat tant d'esperança com de por, és molt difícil que puguem estar relaxats al 100%, que puguem gaudir de la pau i la llibertat, alliberats del sofriment. Quina és l'eina pràctica principal que ha tret del budisme per viure millor Francesc Viladot, o que veu en el budisme per viure millor en Francesc?
Val, jo no diria tant una eina del budisme, sinó que és una eina en general. Crec que l'eina bàsica és l'atenció, o sigui, estar molt atent.
L'atenció conscient.
L'atenció conscient. Estar molt, molt conscient de tot allò que t'està succeint en cada moment de la teva vida. Penso que aquesta és l'eina que jo he après, bàsicament, que m'ha transformat la meva vida. A partir d'aquí he pogut anar observant cada moment quan apareixien les emocions, cada pensament que apareixia a la meva ment, com aquesta ment en creava això, unes emocions, i com condicionava la meva resposta. I aleshores, a base d'estar sempre molt atent i d'anar observant en tot moment, en qualsevol moment, tot aquest procés mental, tot això que estaves escrivint ara, del llibre del Lama i el metge, precisament, no? Vull dir, com constantment estem fugint de coses i com constantment estem cercant unes altres, no?
El del Lama i el metge, l'editor és en Francesc Viladot, cal recordar-ho, i és, està publicat també a Viena. Hi ha un altre llibre que vull recomanar, a banda dels d'Helios, com El bon cor, escrit pel Dalai Lama, o l'aprenent del budisme, de Lama Jinpa. Vull recomanar també el llibre de Dalai Lama que acaba de publicar, Pòrtic, titulat Compassió i saviesa. Alguna anècdota que reflecteixi el que ens acaba d'explicar, Francesc?
Bé, no, mira, aquest fet d'estar sempre molt atent, el que et dona és una sensació de que has d'estar sempre visquent la vida com si realment aquell fos l'últim moment de la teva vida.
Clar, això pot ser una mica trist, no?
No, al contrari, et dona una amplitud d'una llibertat absoluta, una llibertat increïble, perquè vull dir, a tu allò saps que pot acabar-se en qualsevol moment i per tant, doncs aleshores estàs fent exactament el que creus que has de fer en aquell moment, no? Vull dir, no pretens fer una altra cosa del que estàs fent, però ho estàs fent en plena consciència.
I no t'estàs de tonteries ni de coses que no siguin importants.
Exactament, i no ens distreus amb moltes bajanades que moltes vegades ens estem distreint a la nostra vida. I l'anècdota que podria explicar-te és que pujant cap aquí he passat per sota unes obres i ens fèiem passar per sota una bastida. I en aquell moment doncs, estàvem baixant uns objectes, uns paletes, etc. I he pensat, mira, ara qualsevol cosa d'aquestes podria caure i pum, se m'acabaria la vida, no? O sigui, realment, el pobre doncs, Gaspar Hernández, que m'estaria esperant allà a la ràdio, doncs estaria esperant en va perquè ella no arribaria, no?
Ara estic fent hipòtesis, però suposo que si estigués aquí el Dalai Lama et diria, bueno, si t'ha caigut el cap, relaxa't. Però si la veus venir, aparta't, que sempre és més pràctic, no?
Exacte, però és que, espereu un segon, l'anècdota no acaba aquí, perquè és que el més curiós del tot és que just travessar la bastida, en aquell moment, ha caigut aproximadament a mig metre meu un tros de ferro que potser pesava un quilo, ha fet catacrac, allí terra. I he dit, mira, podria haver succeït realment.
T'ho veies venir, eh?
Para un tanto.
Hem trobat moltes referències a les emocions negatives, a tot el que causen les emocions negatives. El Dalai Lama ha parlat aquesta tarda al Palau Sant Jordi de els enemics, per exemple. Demà és un dia del qual es parlarà molt dels enemics. I ve a dir, si tu tens enveja, si tu tens odi, si tu tens ràbia, doncs veuràs l'enemic per tot arreu. L'odi, la ràbia, la ignorància són emocions negatives. Hem trobat molta bibliografia al respecte, Jordina Terré.
Exactament. De fet, el budisme ens diu que una manera d'evitar l'odi, la ràbia o la ignorància és contrarrestant-los amb els seus homòlegs, els seus altres sentiments que estan a l'altre extrem. El budisme fa servir, per exemple, els sentiments com l'amor i la compassió per contrarrestar aquesta ràbia o aquesta ignorància. I si cultivem aquest amor i compassió, ens diuen els mestres budistes que així arribarem a una millor via per l'alliberament. L'amor budista no és l'amor romàntic que entendríem des d'Occident, sinó que es tracta d'un amor que espera la felicitat de tothom. I la compassió de la qual parlen els budistes es podria traduir com la voluntat d'alliberar-se de tot sofriment. Segons el budisme, limitar-se al propi alliberament és un parany. Per tant, el millor és sentir amor i compassió per tothom. Per a la nostra vida quotidiana, desenvolupar aquest amor i compassió ens pot servir, per exemple, per disminuir les emocions negatives. Pels que són budistes, pels budes, serveix per arribar a la budeïtat. El Dalai Lama també ens diu que sempre és possible desenvolupar l'amor, perquè fins i tot si sentim odi o ira, també hi ha moments en què sentim amor. Ara bé, l'amor i l'odi s'exclouen mútuament. Per tant, si desenvolupem un, desapareix l'altre. Un exemple molt clar. Quan tenim fred, ens comentava el Dalai Lama, a vegades és millor escalfar.
Ricard, vol afegir alguna cosa?
Bueno, a mi m'agradaria sintetitzar una miqueta. Està molt bé això de la compassió i l'amor que ha parlat, que s'excloen mútuament. I sobretot entendre que són emocions positives. És a dir, el que tractem d'eliminar amb la ment són les emocions negatives. Però les positives és important conrear-les il·limitadament, no hi ha límit. I també un petit esbós, molt petit i molt sintètic, sobre quines són les eines que té el budisme i que ens ajuden per millorar la nostra vida. I també responent una mica al que preguntava en Nicolau,
sí,
sobre com guanyar en qualitat de vida, per exemple, doncs ens dona bàsicament els tres adiestraments d'ètica, concentració i saviesa. És a dir, ella ha parlat precisament de l'atenció conscient, que formaria part de l'adiestrament de concentració, i però ens queden que s'han de combinar amb l'adiestrament de l'ètica. L'ètica és allò que et fa millorar la teva conducta envers els altres, amb amor i compassió, òbviament, eliminant l'odi, tota la mena de ment conflictiva. I aleshores també ens queda la saviesa. La saviesa és per la qual tu veus realment les coses tal com són, no com ens arriben, com les aprenem així de primer cop, sinó esbrinar-les mitjançant un anàlisi més profund per veure la seva realitat més profunda.
És el concepte de dualitat. La dualitat es refereix a la separació entre el sentiment del jo i el sentiment d'allò altre, la sensació que hi ha algú que percep i alguna cosa percebuda, no? Que hi ha una distància.
Eu ouvi dizer que você...
Pel que fa a aquestes emocions negatives com la ràbia, en Francesc un dia passejava el gos i es va trobar un senyor que es va enrabiar, no sé si amb el gos o amb vostè, eh?
Sí.
Perquè no sé què va fer el gos.
O potser amb els dos, no?
Sí. Yeah. No. Senzillament, jo anava passejant pel carrer i
això era a Girona.
A Girona, eh? sí, quan vivia a Girona. I res, era un botiguer que estava doncs, allò aturat al costat de la porta de casa de la seva botiga, i senzillament al passar pel davant doncs, la gosseta que ja portàvem un parell d'hores caminant i per tant havia fet doncs, com 444 pipís i algun altre, doncs es va aturar allò que fan perquè senten una olor i es va ajupir i pim, i va deixar anar que no creia ni que fos, arribés ni a ser ni una gota, no? I aleshores el botiguer aquell em va començar doncs, a dir de totes, vull dir, em va començar a insultar i tal i qual. I en aquell moment, clar, gràcies a l'ensinistrament aquest de l'atenció conscient, que estàs més o menys acostumat, gràcies a la meditació, doncs estar pendent de les teves emocions, etc., automàticament vaig veure que apareixia una clic a dins del cervell com una sensació de voler respondre, no? Allò dic, i automàticament, ei! I tan sols adonar-se'n, aquella emoció que podia haver aparegut i que podia haver desenvolupat amb una situació de ràbia i d'enuig i de començar a barallar-se
amb aquell personatge. Sí, envair el teu cervell completament, la teva ment, envair-la completament. Sí.
Exactament. Aquella emoció l'hagués pogut envair la ment,
senzillament va desaparèixer.
L'altre dia parlàvem precisament de la ira, de com canalitzar la ira en aquest programa. Ara, realment, Francesc, vostè és un savi, eh? Perquè, clar, evitar dir-li quatre coses al botiguer costa.
Bé, home, també t'ajuda la part d'entendre que, a veure, que és un botiguer, que és, probablement el que estava amargat era el botiguer, i que per aquesta cosa no val tant la pena deixar-se endur per aquesta emoció que et surt.
Clar,
no?
Perquè la conclusió és que en aquell moment el qui ho estava passant malament era el botiguer.
Home,
i qui estava content era la gossa.
Realment,
no?
La gossa estava encantada de la vida. Això
segur. No, però i qui tenia que fer la feina era el Francesc.
L'important és això. L'important és veure que realment el que has de fer és treballar tu. És a dir, quan una persona està sortida a si mateixa, realment aquí actua la compassió. És a dir, no només cuidar-te de tu mateix, sinó cuidar del botiguer. Pensar, clar, si reacciona malament a aquella persona li faré mal. Aleshores tu has de pensar a priori, dic, primer soluciono el meu problema, que és m'estic enfadant, i segon, tracto d'ajudar aquella persona que també superi el seu propi sofriment, que és l'enfadar-se.
Això també entronca molt amb coses que fem els psicòlegs o que es fan en psicologia, és a dir, que quan hi ha alguna cosa que et copsa és preguntar, sempre tendim a tirar les culpes fora, però és preguntar-se què és el que m'ha despertat a mi, és a dir, quin punt feble, quin ressort tinc jo que em fa sentir això per algú que ha fet l'altre.
Imaginem, per exemple, que Enric Carrullant, algú l'insulta, però a part d'insultar-lo, doncs té la mà llarga i se li en va la mà.
Carai.
Vostè pararà l'altra galta o no?
Home, per a l'altra galta no, en principi marxaré perquè no en vingui una altra. Això és de savis, crec jo.
Però no s'hi tornarà.
No, mai de la vida.
No, clar.
Swami Satchitinanda. No pots aturar les onades, però pots aprendre a surfejar-les.
Se eu fosse marinheiro, era eu quem tinha partido. Mas meu coração ligeiro não se teria partido. Ou se partisse, colava com cola de maresia. Eu amava e desamava, sabeso e com poesia.
Hem arribat a 9:15 a l'Ofici de Viure a Catalunya Ràdio. Avui, eines pràctiques que podem aprendre al budisme per viure millor, encara que no vulguem ser budistes. M'agradaria parlar de la generositat, de la conducta ètica i de la paciència. Jordina Terré.
Doncs el budisme ens diu que l'essència de la generositat és la no afecció, és a dir, que donar ens enriqueix, en canvi guardar ens empobreix. El resultat de l'avarícia ens diuen els budistes que és la pobresa. Quan tenim poques coses, segons ells, som més feliços, en canvi, quan en tenim moltes, som temerosos, tenim por de perdre-les. De fet, els budistes diuen que de tot el que podem tenir a la vida, el més preuat és l'acontentament amb allò que tenim. Sentir-nos satisfets amb allò que tenim ens dona totes les riqueses del món.
Sí, ha emfasitzat molt, com dèiem en començar avui el Dalai Lama a la seva conferència sobre la felicitat, que ho tenim tot, no? I que tenint-ho tot podem no ser feliços. Alguna aportació, Francesc?
Sí, jo crec que és molt important esbrinar sempre quan tenim una actitud, fins i tot, per exemple, quan pensem que són generosos, descobrir, i això torno una altra vegada al tema de l'atenció, descobrir quina és la motivació sempre que hi ha al darrere. Clar. Sempre, perquè moltes vegades sembla que tenim actituds generoses i en realitat el que estan amagant és que sempre estem intentant obtenir un resultat pel darrere. Per tant, és molt important sempre aquesta atenció de saber exactament què és el que estem realment volent, no? I però preguntar-nos-ho a nosaltres a dins, no? Perquè com ha dit molt bé abans la companya, la Begoña, el treball sempre és d'un mateix. Mai és mirar cap als altres, mai és investigar què estan fent els altres o què m'estan donant els altres, sinó sempre és quina és la resposta que jo estic donant davant de totes les coses que m'estan arribant. No?
Sí, això ens fa pensar molt, ara que dèieu de la ment i de la satisfacció, no? És a dir, la ment per definició és insatisfacció. No? Llavors, a mi m'agrada molt i m'ajuda molt com a terapeuta tot aquest treball del que parlava la Jordina Terré sobre les emocions, no? De buscar quina és l'emoció contrària, quina és ells li diuen l'emoció oponent. És a dir, que primer és entendre que totes aquestes emocions, emocions negatives ens fan més mal que bé, i després contraposar-les, si estem parlant d'ambició, doncs amb humilitat, si estem parlant d'avarícia, amb generositat, com dèieu, si estem parlant d'enveja, doncs amb aquesta gratitud, amb aquesta acceptació de la que tu parlaves. No?
De fet, a banda d'aquesta generositat, els budistes també parlen d'un altre sentiment antídot, com seria, per exemple, el fet de cultivar la paciència. La paciència, diuen els budistes, ens serveix com a antídot de verins mentals, com l'odi i la ira. Nosaltres podem ser generosos i disciplinats molt temps i llavors un atac d'ira pot tirar per terra tot el karma positiu acumulat. Hi ha tres maneres de cultivar aquesta paciència. La primera és la paciència davant d'aquells que ens perjudiquen, i el que vol dir que no hem de respondre a aquest mal que ens estan fent. Una altra paciència és la que ha de sorgir davant dels contratemps i de les circumstàncies difícils, i la tercera seria o consisteix a comprendre ensenyaments d'alt nivell.
Ara bé, tot això, fent d'advocat del diable, aviat està dit, eh? O sigui, aviat està dit, eh?
No, 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 però és senzill. Fixeu-vos-hi a la paciència més important, sí, que de fet és la que és més activa en la transformació del nostre propiament, és canviar de pensament en el moment que tu veus que t'estàs enutjant amb una persona. Aleshores, tenir paciència amb tu mateix. És a dir, vam parlar una vegada de l'amabilitat. Has de ser molt amable amb tu mateix perquè reconeixes que realment aquella emoció està sortint amb tu mateix. És a dir, que no tens la ment suficientment treballada com per tenir la tranquil·litat de no reaccionar enfront d'un insult o qualsevol tipus d'acció que et fa en aquell moment sortir de tu mateix. És a dir, com no tens la ment cultivada en aquest sentit, què pots fer? Doncs tenir paciència en tu mateix i aleshores començar a treballar-la des d'aquest precís instant.
A mi el que m'agrada, Gaspar, del budisme és aquesta capacitat de donar-li la volta a tot el positiu, no? Sí. I llavors, parlant de paciència, tenen moltes històries. Parlant de paciència, ara no, tu sabràs, Ricard, quin lama és, però hi havia un lama, o hi ha un lama, que sempre portava un cuiner d'aquells horrorosos només per desenvolupar la paciència, no? Una frase que he llegit avui del Dalai Lama, no? Que sobre els enemics deia: no heu de percebre a qui us perjudica només com algú que necessita la vostra atenció, sinó com un guia espiritual. És a dir, de totes les coses negatives podem aprendre, i això és molt bo a nivell de desenvolupar la capacitat de superació.
Clar, perquè ell ve a dir, l'enemic t'ajuda, entre altres coses, a cultivar valors positius, a cultivar, per exemple, la paciència, no? O sigui, que gràcies a l'enemic cultives coses bones.
En aquest moment t'està ajudant, perquè t'està donant la millor lliçó que necessites, que és que necessites treballar la teva pròpia ment.
Sí, però,
si no, no ho veuries.
Perdoneu, el Dalai Lama, de fet, sempre diu que el teu principal mestre és el teu enemic, no? Això el resumiria.
Se espelhar no seu olhar até sumir.
10 minuts i arribarem a les 9 a l'Ofici de Viure, Catalunya Ràdio. Recordo que dilluns parlarem de les casualitats, de fins a quin punt les casualitats tenen alguna explicació més o menys científica. Parlarem també de la sincronicitat. El Dalai Lama, a mi m'ha semblat en molts casos un nen de 70 i escaig anys.
Sí.
Moltes vegades tinc la sensació de dir, mira, es mou com un nen, somriu com un nen, mira com un nen. I ho dic, i evidentment no ho dic menys tenint-lo, només faltaria, no? O sigui, com un elogi.
Sí, perquè els nens, si us fixeu, nosaltres tots hem sigut nens, tenen espontaneïtat, naturalitat. És a dir, d'alguna manera, quan som nens no tenim massa control sobre les emocions, tampoc, però les expressem d'una forma natural i d'una forma innocent. Aleshores, aquesta espontaneïtat innocent que té és la d'un nen.
Però això és el que tenim tots nosaltres quan ens acceptem a nosaltres mateixos, quan no volem, quan no som esclaus de la imatge, quan no volem fingir el que no som, quan no estem pensant en què pensaran els altres. Justament, com deia el Ricard, ens fem espontanis i tenim una part d'aquest somrís, d'aquesta mirada que tenen els nens, que és innocent, no? Que,
sobretot,
que està satisfeta.
Sí, sobretot teniu en compte que és una persona que és molt empàtica. És a dir, l'empatia que té et fa en aquell moment no només tu arribar molt directament al que t'està dient i sentir-te molt bé, sinó que a més ell li dona la facilitat de poder expressar allò que vol amb molta senzillesa i que sap que realment ho estàs sentint perfectament.
When Mac was swimming, I was running late, walking around.
D'aquí a 2 minuts arriba Jordi Llavina després de la publicitat amb els mails d'amor Què tal, Jordi?
Molt
ben retrobat, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Cultivant la paciència. No, però no, com que veig que hi ha ningú que treballi i nosaltres ho fem, doncs jo crec que és bo tenir-ho clar, això, no?
No t'has d'enfadar.
Mai.
Per acabar, com podem cultivar aquesta innocència a la qual fèiem referència, Begoña?
Bé, té que veure amb el procés d'acceptar-te tu mateix, de veure que pots enfrontar-te a les pors i no passa res, que si que tot el que tu has imaginat que els altres et jutjaran, que passarà, si fins i tot passa, no passa res, valga la redundància que diuen, no? És a dir, que tu pots permetre, que et pots arriscar i que al contrari, que tens molt més a guanyar, no? Quan t'arrisques amb això, doncs tot canvia.
Sí, jo diria que està obert a ser vulnerable. Obert a ser vulnerable, o sigui, que passi que el que passi, o sigui, acceptar qualsevol cosa que passi.
Sobretot perquè no pots fer altra cosa, de fet no podem controlar, no?
A vegades l'autocompassió és molt perjudicial, en el sentit de que no et deixa tenir una obertura de veure les coses com realment t'afecten, sinó que les embolcalles amb un sentiment de vulneració, no? Que t'han fet mal.
Moltes gràcies, Begoña. Moltes gràcies, Ricard. Moltes gràcies, Francesc, Jordina. Fins ben aviat. Bona nit.
Bona nit, gràcies. Catalunya
Ràdio. Focus i maletes Gladiador presenten per segona temporada Òscar, una maleta, dues maletes, tres maletes. Un excel·lent per Joan Pera i companyia. Continua la gran comèdia al Teatre Condal, dirigida i adaptada per Abel Folk. Òscar, una maleta, dues maletes, tres maletes.
Venda d'entrades, té l'entrada Caixa Catalunya i taquilles Teatre Condal. Descomptes grups Prome Teatre, 93 309 7004.
Si ja has sentit 100 vegades la cançó de l'estiu i has menjat paella al costat de 3.000 guiris, és normal que estiguis desitjant que s'acabi l'estiu i que comenci ja la Lliga. Per això Imagenio et porta la Lliga, perquè al final de l'estiu comenci de la millor manera i gaudeixis durant tota la temporada dels 4 partits al mes que més t'agradin pel preu d'un. Perquè la millor manera de seguir la Lliga és a Imagenio, i el millor futbol també. Contracta-ho ara al 1004 i telefònica online.
El Centre d'Arts Escèniques de Reus i el Teatre Romea presenten Tres Dramolet, de Thomas Bernhard, amb Rosa Maria Sardà, Mercè Pons i Pepa López. Del 10 de setembre al 14 d'octubre al Teatre Romea. Tres Dramolet, una comèdia àcida sobre el món del teatre.
Venda d'entrades al Teleentrada de Caixa Catalunya, 902 10 12 12 i a les taquilles del Teatre Romea.
Visca! Ja m'he comprat el pis.
I la hipoteca?
El congelador.
Si compra un habitatge a Don Piso, pagarà només el 3,75% d'interès durant els dos primers anys, sense cap tipus de pujada. I a partir del tercer any, només l'interès vigent. És la hipoteca congelada de Don Piso. Informis en el 900 22 22 22. Don Piso.
Tu demanes més teatre i aquí el tens. Tu demanes més concerts i tenim els millors. Tu demanes més cinema, més llibres, més espais, més CDs i DVDs.
Vols dir que no ho vols tot?
Tu demanes molt més i el 3C t'ho posa fàcil. Amb els millors descomptes, tota la informació i ofertes exclusives. Amb el 3C tindràs més teatre, més concerts, més cinema, més discos, més llibres. Fes-te'n soci. Truca al 902 33 90 33 o entra al web 3C. .cat. Catalunya Ràdio.
He començat a sortir amb un noi que m'agrada molt, però que és molt garrepa. Es podria considerar...
No en Jordi, Jordi Llavina, no. Sinó l'oient, que és l'Àngela de Torelló. Correcte. Que ens envia aquest correu electrònic a viure@catradio.cat, que està llegint en Jordi ara mateix.
Entrat amb tanta passió, que, efectivament, i que l'ha enviat a ofici, a viure@catradio.cat. És molt garrepa, però m'he trobat en alguna situació desagradable i no tinc massa eines per saber com afrontar-ho, i per això us ho consulto a vosaltres. Tot seguit explica que diversos sopars els ha hagut de pagar ella, fins i tot al cinema, en una avinentesa, i acaba dient: crec que en tinc prou per saber que és molt tacany un lo econòmic, però en canvi sempre va molt ben vestit, de marques. No li he vist mai ni una camisa ni uns texans que no siguin bons, cosa que m'estranya perquè sempre diu que no té ni un duro. I per altra banda m'agrada, perquè ho haig de negar, i tampoc és que el conegui gaire. Li he de donar una oportunitat. Àngela de Torelló.
Doncs què li diries a l'Àngela? com s'ho ha d'aprendre, quina actitud li recomanaries, a partir també de les lectures?
He buscat fitxes de lectura sobre la gasiveria, que és un gran tema. He trobat un llibre de l'Imma Monzó, millor que no m'ho expliquis, que diu, un fragment destacat, afortunat, calculador i rata, vet aquí una tríada de qualitats que no poden irritar més la Judit. Si almenys s'haguessin donat en una altra combinació, per exemple, afortunat però no calculador, calculador però desafortunat, rata però gens calculador, calculador sense ser rata, però ell té la mala pata de reunir la pitjor combinació. Per altra banda, el que ens explica l'Àngela del seu partener és, em sembla prou clar, hi ha una tipologia de personatges que tenen un cert estatus econòmic, però que en canvi es mostren molt relaxats en l'actitud davant dels altres i sobretot en l'actitud a l'hora de rascar-se la butxaca. La Yolanda Susi, la nostra psicoanalista, diu quina és la imatge que vol projectar aquest noi i quines són les accions que l'acompanyen. Entenc que és un fet aquest que s'ha de solucionar ràpidament. Jo, si fos l'Àngela, no transigiria ni un cop més, mai de la vida. Em sembla que ella ja té prou clar el divorci que hi ha entre l'actitud d'aquest noi i la seva manera, per exemple, de vestir o la seva manera de portar-se.
Però què faries? Sí, perquè tu ets molt directa.
Mira.
I llavors aquí pot, hauríem de cultivar l'art de la paciència, potser, no? Com
jo
diria Ricard Rullant.
Jo crec que en un cas com aquest difícil és cultivar aquest art de la paciència. D'entrada que no t'enganyis, Àngela, per exemple, dient-te, que no és el cas, però que podria ser, bé, el meu noi, d'acord, és una mica garrepa, ja ho sé, però en canvi prodiga tant la tendresa, és tan generós sexualment, és tan després en l'efecte que en rebo, no. Una cosa no treu l'altra, de cap de les maneres. Tu has d'exigir que sigui després en l'efecte, que sigui generós, però que igualment sigui corresponsable del que feu i, per tant, del que gasteu. Això va a missa. Perquè, si no, tan vestidat de marques i tot això t'està demostrant des del començament que és molt més important la imatge que projecta d'ell que no pas la teva relació amb ell. La Yolanda, per la seva banda, diu que segur que estem parlant d'un noi garrepa, es pregunta. A mi més aviat m'ha semblat algú que s'ocupa molt de la seva imatge i del seu estómac, a costa, en aquest cas, de la seva xicota.
La Yolanda és la psicoanalista que assessora aquesta secció, que assessora en Jordi Llavina, i la Yolanda Susin. Si teniu dubtes, si teniu correus electrònics, mails d'amor, viure@catradio.cat. Jordi, que vagi molt bé la diada, que vagi molt bé demà. Ens veiem dimecres.
Molt bé, fins dimecres.
A tu t'han passat moltes casualitats, no?
Moltíssimes.
Les podrem comentar també, juntament amb els oients. Això serà dimecres, quan tornarem a l'ofici de viure. I avui acabarem amb un sutra budista. Avui que hem parlat precisament de les eines del budisme que ens poden ajudar a viure millor, acabem amb una petita frase que es pot llegir com un aforisme. Així és com hauries de pensar sobre com és d'efímer el món. Com una estrella a l'alba, una bombolla en un cop de vent, un llampec en un núvol d'estiu, un arc de Sant Martí i un somni. Així és d'efímer el món. Bona nit i fins dimecres.